Hem incorporat algunes paraules relacionades amb la cultura japonesa de forma habitual en el nostre dia a dia. També la gastronomia japonesa ocupa un lloc important entre les nostres preferències. I ara, cada vegada més, Japó atrau a molts viatgers. És cert que la baixada dels preus dels bitllets d'avió té a veure, però no podem negar que Japó fascina i que sorprèn els que van de viatge fins als que arriben fins a aquest país. Geoplaneta acaba de publicar un llibre que pot ajudar als que preveuen viatjar pròximament al Japó, però també és força interessant per qualsevol persona que tingui un grau mínim de curiositat. Banzai Japón para curiosos és el nom d'aquest manual sobre la cultura nipona pensat per tots els públics. En les seves pàgines descobrirem quin significat té el punt vermell de la bandera japonesa o què volen dir els japonesos quan s'assenyalen el nas. Això són només dos exemples de les moltes curiositats que trobarem en aquest original, un llibre que ha estat il·lustrat per Joana Grokotska i l'autora de tot el contingut del llibre és Sofia Fajavnoska, que són dos cognoms de difícil pronunciació. Amb nosaltres està l'editora Lola Escudero de Geoplaneta, en aquest cas, que ens parlarà d'aquesta iniciativa. Lola Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz Sant Jordi.
Ah, sí, es verdad.
Vosotros estáis ya, bueno, ahora quizá ya hoy, día de San Jordi, un poco más relajados, ¿no?
Sí, ahora ya que todos los preparativos ya están en marcha, pues nada, ahora ya vender y ya está.
Ahora ya la suerte está echada. Oye, qué bonito libro este de Banzai.
Es precioso.
Japón para curiosos. Bonitas las ilustraciones, pero muchas curiosidades que de hecho van a resultar muy prácticas para aquellas personas que decidan viajar a Japón, ¿no?
Sí, no solamente para eso, yo creo que ya nos llama mucho la atención la cultura japonesa, con muchas palabras, como tú decías, que se han incorporado a nuestro vocabulario, pero, no sé, tatami, sushi, ya las empleamos como una cosa muy muy cotidiana, pero que, bueno, que a veces no sabemos muy bien qué quieren decir. Y, como tú dices, es un libro muy bonito, porque aparte de que tiene unas ilustraciones como muy muy bonitas, todas en rojos y negros y tal, es que está contado de una manera que podríamos pensar que es para, bueno, para niños o para jóvenes, todo muy fácil, pero la verdad es que se lee muy bien y te va sorprendiendo en cada capítulo, ¿no? Con cosas.
Además encontramos cosas que tienen a ver con la cultura japonesa. No sé, por ejemplo, nos enseñan a hacer una grulla de origami, que es una manualidad típica de Japón, o nos enseñan que un martillo con una bolita, que también es bueno, pues otra de las curiosidades culturales, la papiroflexia, una muy curiosa, pero también el cuidado de los bonsáis.
Claro, o el manga, por ejemplo, toda la moda que hay de manga, o bueno, muchísimas cosas, o sea, o todas las artes marciales también que en realidad forman ya parte de nuestra cultura, pero que provienen de Japón, ¿no? El judo, el sumo, el jiu-jitsu, el karate, que provienen, bueno, en realidad provienen de otros países, de la India o de China, pero que luego se han popularizado a través de Japón. O sea, que hay muchísimas cosas que forman parte de nuestra cultura y aquí te las van contando. Bueno, por ejemplo, Hello Kitty, ¿no? La gatita esta que hace así, o Doraemon, que es otro de los personajes típicos de manga que también forman parte de nuestra cultura.
Y de nuestra vida.
De nuestra vida. O cómo se pone un kimono, por qué si hablamos de kimono y cómo se pone, o bueno, muchas cosas curiosas. Y luego también es una especie de viaje por Japón en algunos aspectos, porque te cuenta, pues por ejemplo, los festivales o el tema de las cerezas, ¿no? De los festivales de cerezas que allí son muy, se llaman el Hanami, y que es un gran picnic que se hace en Japón, en toda Japón, cuando los cerezos se ponen en flor y que, bueno, que es como una gran fiesta, como un poco como nuestras romerías, pero ellos con los cerezos en flor. Y, bueno, muchas cosas de la cultura y todo como capítulos cortitos que te van llevando. Yo creo que es un libro regalo maravilloso para toda la gente que le gusta viajar, toda la gente curiosa y también para jóvenes, para una lectura fácil y curiosa.
Hay dos cosas muy prácticas, las costumbres en la mesa y la ceremonia del té. Dos cosas muy prácticas y muy interesantes de aprender.
Claro, eso es entre otras cosas, sí, que también cada vez está también más de moda, y yo creo que sí, que son dos cosas prácticas. O por ejemplo, todo el tema de la comida, de lo que decíamos de los sushis y tal, de por qué se convirtió en la comida popular y por qué cómo se llegó al sushi, ¿no? O sea, es otra de las cosas que te explica, ¿no? La historia del sushi, cómo llegó hasta nuestros días. No sé, está lleno de curiosidades. La verdad es que no te sabría decir.
Bueno, pues nosotros queríamos recomendar hoy, Lola, ese libro que acaba de publicar, sí, Geoplaneta, hoy día de San Jordi, día especial, día en el que todo el mundo se compra más de un libro, una cosa que debería pasar durante todo el año, por $17.95. Claro, por $17.95 tenemos Banzai, Japón para curiosos, un libro precioso para tenerlo, para los que viajen y para los que no viajen a Japón. Da igual, exacto. Oye, Lola Escudero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra, un beso. Adiós.
Hasta luego, adiós.
La Diputació acaba de publicar Paisatges Barcelona, una guia que ens apropa a les comarques que conformen la marca Paisatges Barcelona, Osona, Bages, Moianès i Anoia. Una marca turística que aglutina un bon nombre d'atractius que es volen donar a conèixer a nivell internacional. La guia, que pertany a la col·lecció de marques turístiques, té 73 pàgines i presenta la marca a partir de les quatre capitals de cadascuna de les comarques, Vic, Manresa, Igualada i Moià. S'han editat 30.000 exemplars i es pot trobar a la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya i també es portarà a les fires nacionals i internacionals del turisme. Amb nosaltres està el senyor Francesc Vila, ell és gerent del Departament de Turisme de la Diputació de Barcelona. Senyor Vila, molt bon dia.
Bon dia i bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi. Ja li han regalat el llibre?
Doncs sí.
Sí? Sí, sí, vostè sí. És dels que... Que és una pregunta que estic fent avui a tothom que passa pel nostre estudi. Vostè és dels que demana llibre o dels que es deixa sorprendre?
M'agrada que em sorprenguin.
Sí?
Sí.
I encerten? Sí. A vegades això té un risc, eh?
En general, sí.
Sí?
En general, sí.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Senyor Vila, Paisatges Barcelona, una marca que neix per mostrar el bo i millor d'aquestes quatre comarques que dèiem, una marca que ha provocat aquesta publicació, que tot i que no és un format llibre com entendríem avui dia de Sant Jordi, sí que és una publicació que hem volgut tenir avui a les mans per una raó, perquè ens ensenya una part de Catalunya que probablement no és ni la més turística ni la més coneguda per als visitants que arriben a casa nostra, potser pels catalans sí que més, però en canvi sí que és una zona que té gran interès tant a nivell cultural com patrimonial.
Efectivament, és un àmbit territorial, aquest de l'interior, que abraça aquestes quatre comarques, que si bé és coneguda pels catalans, especialment pels que viuen o vivim a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs aquesta guia el que vol és fer visible un seguit de valors, ja siguin de natura, ja siguin de gastronomia, ja siguin de cultura i de patrimoni, de paisatge, per fer-hi activitats diverses. Volem, amb aquesta guia volem donar visibilitat, doncs, a tota aquesta riquesa i diversitat que tenen aquestes quatre comarques que configuren la marca Paisatges Barcelona, i que amb aquesta marca, doncs, podem posicionar tota aquesta oferta turística a nivell internacional gràcies a la força de la marca Barcelona, que per tots és coneguda.
Paisatges molt diversos en aquestes quatre comarques, perquè podríem parlar des de paisatges molt gastronòmics, fins i tot, a paisatges relacionats amb la indústria de Catalunya d'altres èpoques, o senzillament amb paisatges naturals, és a dir, trobaríem una gran diversitat en aquesta marca.
I sota el terra, paisatges geològics. No hem d'oblidar que justament el Bages és una destinació reconeguda com a geoparc per la UNESCO, que és de les poques que hi ha al món, i o de les que hi ha al món que no són gaires, més ben dit, i que per tant amaga una riquesa de geològica que és accessible i que és visitable i que permet descobrir, doncs, aquests subsols que tenim a sota i que no veiem en el dia a dia. I que en canvi sí que veiem Montserrat, sí que veiem Cardona, sí que veiem Sant Llorenç, sí que veiem, en fi, tants altres, o els cims, les cingleres del Pantà de Sau, sí que veiem altres paisatges, no? Dia a dia que conformen aquest gran atractiu, i que, per altra banda, doncs, aquest territori pot tenir en el turisme els càmpings, el turisme rural, alguns altres
tipus. Una part important de turisme rural.
Sí, molt important. Molt important.
Centraríem en aquest punt de Catalunya una part importantíssima.
Sí, senyora. I que permet, doncs, en fi, el poder generar llocs de treball i poder generar l'assentament de les persones que volen viure i volen treballar en aquest territori. El turisme és per elles, doncs, una oportunitat al costat d'altres activitats, com pot ser l'agricultura o la ramaderia o altre tipus de transformació.
El propòsit, l'objectiu de fer internacionalitzar aquesta zona, aquesta marca en concret a Catalunya, és un objectiu que està en la línia una mica de descentralitzar el que és el turisme de la ciutat de Barcelona?
Té aquests dos components. Per un costat, respon a l'estratègia que estem seguint des de fa uns quants anys amb Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per poder ajudar, doncs, a descentralitzar l'impacte que té el turisme a la capital. Però, d'altra banda, també té l'interès de captar turisme internacional cap a aquesta zona que és menys coneguda, tota vegada que el turisme internacional ens genera un major impacte econòmic. Ja bé sigui perquè ja s'està més dies a la destinació, ja que fa el desplaçament, doncs s'està més dies, i aquest estar més dies genera més pernoctacions, genera més despeses en restauració, més despeses en comerç, cosa que fa que l'impacte que obtinguem d'aquest turisme internacional sigui major a la destinació, i per això fem aquí un esforç, que també el fem per la resta de la demarcació de Barcelona, però que en aquest àmbit, que en fi, a priori, doncs, no és tan conegut, doncs fem un esforç promocional a nivell internacional perquè l'oferta gastronòmica, l'oferta cultural, l'oferta enoturística també, no cal oblidar que la Déu Pla de Bages, doncs, és potent des del punt de vista de la qualitat d'alguns dels seus vins, i per tant, doncs, ens agrada i crec que amb els consells comarcals respectius de l'Anoia, del Bages, d'Osona i del Moianès, doncs, juntament amb l'Agència Catalana de Turisme, estem alineant les estratègies per fer possible aquest posicionament internacional.
Senyor Vila, avui, dia de Sant Jordi, també s'està celebrant el Vitravel, el Saló del Turisme de Barcelona, on suposo que la Diputació estarà allà amb aquesta guia. Per tant, recomanació a totes aquelles persones que s'acostin al Vitravel que la poden recollir allà, tenir-la a les mans i anar veient tot aquest patrimoni, tot aquest paisatge d'aquestes quatre comarques. Molt bona idea aquesta de començar per les capitals, no?
Bé, les tenim més al cap, no? És a dir, segurament les persones, quan obrin la guia, doncs el fet de veure Manresa, Moià, Vic i Igualada, doncs aquestes quatre referències geogràfiques de les capitals són més comunes, no? Si comencéssim la guia per referències de poblets o d'altre tipus de recursos, doncs possiblement podríem generar una distància no desitjable, i d'aquesta forma el lector, el curiós o la curiosa poden sentir més motivació en llegir, en mirar, en seguir investigant i descobrint què amaga la guia. La guia la podran trobar en l'estand de l'Agència Catalana, que és on som des de la Diputació a Vitravel, i com bé has dit al principi, doncs també a les oficines d'informació turística, perquè aquesta guia la fem conjuntament la Direcció General de Turisme i la Diputació.
Deixi'm que digui una cosa, perquè parlem de les oficines d'informació turística, i és que ningú que passi per Barcelona no deixi de visitar la nova oficina d'informació turística del Palau Moja, que és una oficina fantàstica, on, a més de que tot està molt ben posat i és molt fàcil, doncs és un espai ben bonic per descobrir aquesta guia i moltes altres coses que tenen a veure amb Catalunya. Senyor Vila, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per haver robat aquesta estoneta del matí de Sant Jordi. Ja el deixem que vagi a comprar llibres i a gaudir de tot el que passa aquí a la ciutat de Barcelona. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim amb aquest programa especial Dia de Sant Jordi, programa dedicat als llibres, com no podia ser de cap altra manera. I li toca el torn a Xavier Aldecoa. Ell és periodista, corresponsal de La Vanguardia Àfrica i escriptor. És un gran coneixedor del continent africà, des d'on es manté informat dels seus conflictes, de les grans diferències entre uns i altres països i de com sobreviuen moltes persones, de vegades, massa sovint, fins i tot de com moren. Aldecoa acaba de publicar en Península Los hijos del Nilo, un llibre en el que relata un viatge pel Nil. Bé, segons diu l'autor, el viatge, de fet, és l'excusa per comprendre els pobles que habiten la riba del riu. El recorregut, que dura uns quants mesos, comença a les fonts del Nil i arriba fins a la seva desembocadura. Recorre països en guerra, com Sudan del Sud, les valls d'Etiòpia, Uganda del Nord. De fet, són 9 les nacions que formen la conca d'aquest riu de més de 3 milions de quilòmetres quadrats. Però el Nil no és només un riu, és molt més que una corrent natural d'aigua que flueix amb continuïtat, que seria la definició d'un riu. El Nil és el cor de centenars de pobles i el testimoni d'una història fascinant. Let's make it slow, slow, slow. Xavier Aldecoa, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Acabes d'arribar aquesta setmana, presentaves el llibre a Galícia i suposo que ara estàs en plena promoció, no?
Sí, 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 apropant-me una mica aquí a les ciutats i veient una mica a veure si interessa aquest Nil tan fascinant.
Escolta, moltes gràcies, vagi per endavant el nostre agraïment, perquè suposo que avui dia de Sant Jordi és un dia per tu i per tots els autors que heu presentat el llibre per aquest Sant Jordi complicadíssim. Però t'agraïm moltíssim que ens dediquis aquests minuts per parlar del Nil i dels seus fills, perquè en definitiva la importància del Nil, més que com a punt geogràfic del planeta, és justament les seves gens.
Sí, sens dubte, d'això parlo al llibre. En realitat, el viatge és una excusa per fer preguntes a tota aquesta gent, a aquests pobles que viuen a la vora del riu i aquestes civilitzacions que al llarg de la història ens han fascinat, no només a mi ara, sinó si anem cap enrere, a moltíssima gent. No? Aquest llibre sobre les persones que han viscut i viuen al Nil.
Escolta, Xavier, tu pots explicar la teva passió per l'Àfrica i les seves gens?
Suposo que puc intentar-ho, però em deixaré moltes coses. A mi l'Àfrica m'apassiona des de fa molt de temps. M'apassiona per la seva gent, i quan dic això sense anar només al bonisme, no perquè siguin bons, sinó perquè també són dolents, perquè són transparents, humanament transparents, i l'ésser humà és tan capaç de fer el pitjor com el millor del món. I això ho veus d'una manera molt directa al continent africà. Suposo que és un continent que m'ha atrapat per alguna raó també que no, suposo que no sé explicar massa bé.
Però t'atrapa especialment la gent, intueixo, i les situacions polítiques, socials i de cadascun dels habitants dels pobles que tu vas recorrent en la teva feina quotidiana.
Sí, clar, al principi, quan era petit, potser m'atreia més a l'exotisme, als animals, quan parlo quan era molt, molt petit. Però després em vaig adonar que l'interessant era la gent, que eren les persones, els africans, no? El que deia el Richard Kapuscinski, l'escriptor polac, el periodista polac, que deia que l'Àfrica no existeix, però sí que existeixen els africans. Això ho afegeixo jo al final. O sigui, l'Àfrica potser no existeix, és veritat que les fronteres no tenen massa a veure, però els africans sí que existeixen. I apropar-me a aquesta realitat de la política que hi ha al voltant, per què hi ha guerres, quina responsabilitat tenim nosaltres, com viuen, quines tradicions tenen, quines alegries tenen, quina música gaudeixen i escolten, tot això em sembla que és una manera també d'apropar, de conèixer-nos a nosaltres mateixos i apropar-nos a una altra realitat interessant.
Home, de fet, sobre les fronteres africanes podríem parlar llarg, no? Perquè sí, no van ser els propis africans qui van delimitar aquestes fronteres, que ells no en tenien ni els hi feien falta.
No, clar, a la conferència de Berlín, els 1885, van ser les potències europees qui va decidir on començaven i acabaven els països, però no amb una intenció de facilitar l'organització en absolut, sinó com una manera de repartir-se com fer negocis i com fer fortuna en el continent. O sigui, va ser jo a partir d'aquesta línia, jo França, expolio tot el que pugui en aquesta zona, i a partir d'aquesta línia cap a dalt serà el Regne Unit o Portugal o qui sigui. O sigui, hi havia una intenció, en aquest mapa d'Àfrica hi ha una intenció profunda i arrelada d'aquest abús per les seves, per la riquesa de l'Àfrica.
Xavier, el llibre comença a Jinja, on t'havies de trobar un principi amb la Grace i el seu pare per anar a buscar la seva mare, però clar, les guerres a vegades fan que els propòsits es quedin amb un no-res, i aquest va ser el cas. La família estava separada, bueno, estava, no sé si en aquests moments tens notícies, però centrem-nos amb la Grace, perquè em sembla que és un adolescent que tu defineixes com la jove amb més ganes d'aprendre que mai has trobat a l'Àfrica. Això m'ha fet pensar que és una jove que vol estudiar medicina i que vol saber-ho tot, absolutament tot, on vens, com és la ciutat on vius, i que de fet ha tingut sort perquè ha trobat una persona que aposta pels seus estudis. Després parlarem d'aquesta qüestió. Però la Grace és un perfil habitual, és la que més ganes té de les que tu has trobat, però diries que hi ha un perfil habitual de joves, d'adolescents, que volen marxar d'Àfrica i que volen formar-se i que volen tenir una altra vida?
Sí, sens dubte. L'essència de la Grace, d'aquestes ganes d'aprendre i estudiar, pensem que l'Àfrica cada vegada hi ha de més joves amb estudis. Llavors, l'essència d'aquestes ganes d'aprendre i millorar les vides a través del coneixement hi és a molts africans. El que passa en el cas de la Grace, explico la seva història perquè és excepcional, no? Com deies, no? Quan té l'oportunitat de sortir d'aquest context de caos i de terror i de guerra de Sudan del Sud, travessa sola un país en guerra per aquesta oportunitat d'anar a l'escola. Així que jo diria que sí, que en essència molts i molts africans, cada vegada més africans joves, tenen ganes de millorar les seves vides a través de l'estudi, però clar, aquesta nena és excepcional. Estic en contacte amb ella molt sovint, l'altre dia parlàvem aquesta mateixa setmana, i encara la seva mare està a Sudan del Sud, però ja està vivint amb els seus germans i el seu pare.
Bé, val a dir que a aquesta nena li arriben uns diners d'una persona catalana que decideix apostar pels seus estudis. I fa una mica de trampa, però poca, només, per portar-se els seus pares i els seus germans a casa, no?
Sí, perquè, clar, el metge, aquest metge que és anònim, no voler dir el nom, li envia diners perquè estudiï, clar, i perquè visqui també per l'allotjament. Però ell el que va fer és una part petita d'aquests diners amb els quals havia de menjar, es va invertir en fer venir els seus germans, lògicament fer-los escapar d'un país en guerra, i també a poc a poc estalviant del que menjaven també el seu pare. Quan jo ho vaig veure, ella s'avergonyia perquè no volia descobrir que havia fet això fent una miqueta de trampes, però, clar, lògicament, tothom ho entendria, crec, i en el cas d'aquest metge jubilat també ho va entendre, i va dir que faltaria més, no?, que qualsevol nena del món, crec, que si veu que els seus germans i el seu pare estan en perill de mort per una guerra, faria el que fos per fer-lo sortir d'allà. Així que ho va entendre i, mira, jo ho celebro.
Escolta'm, hi ha moltes persones com aquest doctor que pensin que... O ell com se n'entera del que la Grace vol fer, que és estudiar medicina? A través d'un article teu? Com li arriba la història d'aquesta noia?
Sí, jo vaig explicar la seva història. Jo he anat diverses vegades al Sud del Sud, i una de les primeres que vaig, trobo la Grace i explico la seva història, no concretament la seva història, però dintre d'un article sobre la importància de la dona a l'Àfrica, de la dona al Sudan del Sud, explico aquesta història de la Grace, que és fascinant. I com ella vol estudiar medicina, per algun motiu l'impacta a aquest metge jubilat i decideix, i troba el meu telèfon, sincerament no sé com va trobar el meu telèfon, em va trucar i em va dir això, jo no vull dir qui sóc, el meu nom no importa, però em comprometo a estudiar. Jo li vaig dir, si vols fer-ho això, t'has de comprometre fins que acabi els estudis, perquè sí que és veritat que és molt decepcionant per algú que li cau aquest miracle del cel, i que
cada cop i volta això s'acabi, no? Clar.
Clar, llavors jo sí que vaig parlar molt seriosament amb ell i vaig dir, escolta, si ho fem, ho hem de fer, i sortiran problemes que ni tan sols sabem que sortiran. I et dic una cosa molt clara, aquesta setmana mateix em va escriure perquè el seu germà, jugant, s'ha fet una ferida a l'ull. Clar, aquest nen van tan justos, diguéssim, que no poden anar a l'hospital. I m'ha enviat les fotos del nen amb l'ull fatal. O sigui, vull dir, hi ha problemes que he de ser conscient que si ajudes algú en un país tan pobre on no hi ha sanitat, no tenen accés a moltes coses, aniran sorgint. I he de dir que des de sempre ha estat una persona que ha respost no només ràpid, sinó d'una manera tan comprensible i empàtica, que és també fascinant aquesta altra part de la història, aquest metge anònim.
Xavier, jo no sé si tu ets conscient de com ens impressionen els teus articles i de com els que et seguim habitualment doncs anem descobrint aquesta capacitat i aquesta sensibilitat que tens cap a aquest continent i que, sobretot cap a les seves gents i cap a les situacions que es planteixen en països que des d'aquí no podem ni imaginar-nos. I tu acabes sent una mica el mirall on te podem anar descobrint totes aquestes situacions. Hijos del Nilo, editat per Península, Xavier Aldecoa, avui dia de Sant Jordi, una recomanació que segur que us farà quedar de perles, eh? Amb aquella persona que li regaleu. Quedareu fantàstics, perquè tots o moltes persones segueixen en Xavier Aldecoa i a la seva informació, que moltes vegades és dolenta, hem de dir-ho, però que no és una informació bona i agradable o amable, podríem dir, no? Però que en qualsevol cas ens porta a una realitat perquè tots la tinguem molt i molt en compte. Xavier, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de Sant Jordi amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i molt bon Sant Jordi a tothom.
Felicitats pel llibre, perquè ens hem quedat molt centrats en el tema de la Grace, però hi ha moltes més històries que descobrir, que conèixer.
I algunes bones també, algunes positives.
Clar, hi ha
també
moltes més, per tant, recordar que nosaltres hem quedat una mica a l'inici, però que el llibre és molt intens i que hi ha moltes coses a explicar, perquè quants mesos van ser de viatge?
És difícil, perquè ja jo vaig anar des de gener fins al novembre, vaig repetir tot el viatge del Nil, des de les fonts fins a la desembocadura. Però abans, també, el llibre es nodreix de més d'una dotzena de viatges que he fet també anteriorment, perquè a vegades barrejo històries. Aquesta de la Grace es desenvolupa en 3-4 anys.
Clar.
Però parlant pràcticament de l'any passat, vaig anar des del gener fins al novembre. Però vaja, al final, els llibres, quan són així una mica viscuts, parteixen de molt abans.
Molt bé, doncs moltes gràcies, que tinguis un feliç dia de Sant Jordi, que vagi molt bé i que venguis molts hijos del Nilo.
Que agradi molt, a veure si agrada molt, això és el que m'importa més. Gràcies,
Gràcies, adéu. Seguim amb aquest especial del dia de Sant Jordi. Parlem de llibres, que és el que toca parlar aquest dia. Un dia ben especial arreu de Catalunya, un dia en el que nosaltres hem volgut aglutinar una sèrie d'autors que han presentat llibres, uns més recents i altres ja fa uns mesos, que han presentat llibres relacionats d'una o altra manera amb el món del turisme, amb el món dels viatges. Cossetània va publicar fa uns mesos un llibre de mig format on es mostren 50 racons emblemàtics de Catalunya. L'autor Jordi Bastard està avui amb nosaltres perquè ens parli de com és el seu llibre, de quines són les recomanacions que fa. I nosaltres hem volgut que sigui ell en primera persona qui ens expliqui com s'elabora un llibre d'aquestes característiques. Un llibre en el que hi ha 50 racons emblemàtics que estan plens d'història, però també de paisatges naturals, tot documentat amb la informació necessària per fer una bona visita. Stop right there, right there. You don't have to be, Jordi Bastard, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Feliç dia de Sant Jordi.
I molt bé, sí, i per tothom. Per mi, regalat. Perquè em dic Jordi, i pels altres...
Ah, és veritat, que és el teu sant. Felicitats, perdona.
No t'he portat la rosa, eh?
Molt malament, sí. Molt malament. Bé, escolta'm, ja tens llibre? Ja t'han regalat llibre?
Encara no.
Tu ets dels que fa les peticions o dels que t'agrada la sorpresa?
Sorpresa.
Sí.
Ja saben una mica els meus gustos.
I encerten.
Sí, normalment sí. De totes maneres, fixa't, jo sóc, i malament que ho digui, poc de llegir i molt de mirar. Ja. O sigui, m'agrada més la imatge que la lectura.
Home, ara ja tenim una pista de per què has fet aquest llibre, doncs. És un llibre en la fotografia, que en Jordi fa molt bona fotografia, on la fotografia té un paper importantíssim per mostrar aquests 50 sí. racons emblemàtics de Catalunya. Emblemàtics per què?
A veure, en principi és que això respon també a una col·lecció de Cossetània que és 50. Ells han fet 50 racons del Montseny, 50 del Pirineu, 50...
50 rius, em sembla,
sí,
també.
Sí, de Tarragona van començar, i a mi, bueno, jo els hi vaig proposar això i em van dir ok. Llavors, clar, aquest llibre, en principi, com tu dius molt bé, prima la fotografia. Llavors, per què emblemàtics? És una bona pregunta, perquè la gent podria pensar, bueno, són 50 llocs dels que ja coneixem de tota la vida.
Però no.
Això seria un error, perquè en principi a mi em permeten escollir els llocs en funció de l'indret i en funció de la fotografia diguem-ne, de la qualitat fotogràfica. Llavors, si parléssim de lo que tothom coneix, en principi jo crec que tenim un país, Catalunya, que té 50, 100 i 200 llocs o més per visitar. Això n'estem tots convençuts. Llavors, si parléssim dels 50 que tothom coneix, no sé, ara se'm ve la memòria, Cadaqués, Besalú, Castellfollit de la Roca, no sé què, no sé quantos, estaríem fent, o sigui, allò de más de lo mismo, entre cometes. Llavors, en aquest llibre jo penso que he escollit uns llocs, alguns dels quals potser mitja dotzena, com aquest que estàs mirant tu ara,
Sant Pere de Rodes, Port de la Selva.
Tothom diria, home, això
aquest
és imprescindible,
un clàssic,
el millor romànic català, per les vistes i tal, però en canvi trobem altres llocs que ningú potser es plantejaria. Per exemple, no sé, la Punta del Fangar, les Salines de la Trinitat, l'Estany d'Ivars Vilassana...
Puig de la Valmamura...
Bé, on es va rodar la pel·lícula Panegre, Doncs bé, llocs que la gent diria, home, per què aquest? Bé, doncs potser perquè també interessa que la gent vagi coneixent altres indrets. Jo penso que el llibre té un avantatge, a part de la fotografia, doncs, quincitenari, que a més proposa tres coses. O sigui, la fotografia a la dreta, a l'esquerra, tens com arribar-hi, tens l'explicació de l'indret amb la seva història o la seva llegenda, i sobretot després aquella cosa que sempre a mi m'agrada posar als llibres, no t'ho perdis. O sigui, si tu has arribat allà i ho has vist i tens una mica més de temps, home, doncs vés a veure això, allò que està a molt poca distància.
Bé, és un llibre que a part de ser molt bonic, perquè hi ha, com dèiem, unes fotografies interessantíssimes posades amb tota la intencionalitat a la pàgina dreta, bé, que és la pàgina bona quan un, parla de qualsevol...
La pàgina de la publicitat.
La pàgina de la publicitat. La pàgina bona quan un parla de qualsevol publicació, perquè sembla que tots tirem cap a mirar sempre la pàgina dreta, però sí que és cert que no són menys interessants aquestes descripcions que ha fet en Jordi Bastard en el seu llibre. Unes descripcions que ens ajuden no només a descobrir el lloc, sinó a trobar aquestes curiositats, que penso que és l'aportació que potser el diferència. Tothom trobarem del Castell de l'Empordà o Bisbal de l'Empordà, tots trobarem una informació, però no la del que s'ha recorregut el territori i l'ha trepitjat.
I a més, els llocs aquests que podríem considerar més coneguts fotogràficament, jo intento trobar-los una altra visió. Per exemple, tu ara estàs aquí mirant el Castell d'Empordà, la gran vista que podem gaudir de l'Empordanet del Josep Pla, no? Però clar, aquesta fotografia concretament a sobre un arc que possiblement passa desapercebut per molta gent i que ens allunya la vista sobre aquests camps, potser és una fotografia pues, que ningú pensant a l'Empordà pues, miraria amb aquesta foto, potser s'aniria Pals, el mirador que hi ha allà i faria la foto allà. Per exemple, un lloc que jo considero emblemàtic de Catalunya, d'aquests que surt a tot arreu, que és Miravet, doncs Miravet en aquest cas no hem posat la fotografia típica de l'Ebre amb les cases reflectint-se, sinó la fotografia al revés, des del castell, mirant cap a baix al riu amb les serres al fons. No? Aquesta altra que estàs mirant tu...
La Catalunya Industrial.
És curiosíssima perquè ho tenim aquí al costat, és el semàfor.
Del Delta del Llobregat.
Bé, si tu te'n vas al Delta del Llobregat, que precisament ho han acondicionat molt bé per passejar-hi en bicicleta, a peu, doncs tens una sèrie d'edificis a l'antic dels carabiners, que ara està desmantelat, i aquest que es diu del semàfor. Està, diguem-ne, preparat per visitar-lo, però no està, diguem-ne, rehabilitat del tot. Però per què aquest edifici? Pues aquest edifici resulta que al segle XIX servia per avisar al castell de Montjuïc quan venien barcos, i també, vull dir, quan hi havia contrabando, avisar amb banderoles, per això li diuen del semàfor, amb banderoles
avisava
a l'entrada dels barcos en el port. Vull dir, llavors, aquestes curiositats són les que a mi a vegades m'han fet escollir aquest indret en vez d'un altre, no?
El pont del petroli,
que ara surt a tot arreu,
de fet, perquè des que van fer aquells edificis davant del pont del petroli, aquella zona ha guanyat moltíssim.
Sí, realitat, és la raó. Badalona, amb allò, ha guanyat molt. Però, clar, tens el pont del petroli, tens la imatge, diguem-ne, d'aquesta cara que diuen que és del Darwin, de l'Anís del Mono, però a darrere tens la fàbrica d'Anís del Mono, que, a més, a l'estiu hi fan concerts. I prenen, em sembla, una cosa, no sé si m'equivoco, que es diu Aigua de Badalona, que és taronjada amb anís.
Amb anís.
Jo diria, que ningú ara em digui que m'he equivocat, ja, ja. Si podria ser.
Bé, moltes, fins a 50, exactament, perquè és el títol que té aquest llibre, 50 llocs emblemàtics de Catalunya. Jordi, aquest no és l'únic llibre que tu has fet darrerament que està vinculat d'una o altra manera a Catalunya, i un d'ells té a veure amb la gastronomia, exactament, no?
Els sabors,
sabors de la terra,
que és l'últim que es va editar amb Cossetània, que parla una mica de què és el que ens produeix el camp a tot el territori, a tot Catalunya, a on ho podem trobar, on ho podem comprar, qui ens ho pot cuinar. Jo penso que és un llibre molt interessant, és d'un altre format, és un llibre més de butxaca, és un llibre per tindre el present tot l'any, i jo penso que aquest any també tindrem la sort de treure'n un altre que es diu A tocar el cel.
I això de tocar el cel, de què va?
Bé, pues, són ermites amb hostatgeries, si pot ser, elevades sobre el territori, també per tot Catalunya, on s'hi pot anar amb cotxe, a vegades a peu, on es diu com anar-hi a peu, també, i on, doncs, d'alguna manera... Jo penso que, a part de l'espiritualitat del lloc, que jo no la discuteixo, que cadascú, vull dir, cregui el que cregui, doncs té aquesta possibilitat d'estar en un lloc una mica i sentir-se acompanyat d'aquest paisatge i d'aquests núvols i d'aquesta espiritualitat.
Aquest ens el reservarem per una pròxima visita que ens facis per parlar d'això.
Es té que editar encara, Vull dir, està entregat, però té que passar per màquina encara.
Catalunya 50 racons emblemàtics, Jordi Bastard, i editat per Cossetània, un llibre de mig format amb fotografies fantàstiques que ens mostren Catalunya i que ens mostren també a través d'aquest text d'informació que ens dona l'autor, que ens mostra, doncs, aquests llocs emblemàtics i els que hi ha al voltant també. Gràcies, Jordi, que tinguis un feliç dia de Sant Jordi i un feliç sant i un feliç de tot.
Bon Sant Jordi per tothom.
Apa, adéu.
Adéu.
We love viajar y por eso patrocinamos este espacio. Vueling, we love places.
Més de 500 experiències gratis ens proposa l'Edurne Baz Uriarte en el llibre que acaba de publicar. Espanya gratis és el títol del llibre, que recull activitats totalment gratuïtes i de tota mena. Encara que sembli mentida, en la segona edició del llibre, la primera la va fer el 2013, trobem propostes per a nens, pels petits, per fer en família, propostes gastronòmiques, esportives, propostes solidàries o de consum responsables, entre moltes d'altres. La informació està organitzada en el llibre de forma temàtica, amb un índex geogràfic que permet trobar-les fàcilment. També trobem un llistat de recursos online, on hi ha museus, organismes, institucions que ofereixen activitats gratuïtes. Només com a exemple, i perquè veieu la varietat de les propostes, apuntem tres de les activitats que trobem en el llibre. Madrid Babel, una bona oportunitat per aprendre idiomes. Des de l'any 2000, persones de diferents països es troben en bars o cafeteries per practicar altres idiomes i sense cap cost, està clar, absolutament gratis. Una segona de ben diferents, Melodia de la seducció. Participar de l'espectacle natural de la Berrea durant els mesos de setembre i octubre, moment d'aparellament dels cèrvols, i en aquesta proposta la podem gaudir a diferents punts d'Espanya, que la Durne ens explica perfectament. I la tercera, abans de donar pas a l'autora, doncs és gastronòmica. Sí, sí, a Sant Antonio, durant les festes de la Verge del Port, que són la primera quinzena de setembre, se celebra la Gran Marmitada. Es reparteixen gratis milers i milers de plats d'aquest menjar mariner. Edurne Valls, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, menudo trabajo tiene el libro.
Sí, la verdad es que, bueno, a veces suelo decir que fue, no sé si como un embarazo, un parto o todo ello en conjunto. Luego, además, ahora ha venido la revisión y ha sido también más complicada de lo que pudiera parecer inicialmente, porque hay muchísima información y había que actualizarla, había que asegurarse de que las cosas que se proponían seguían vigentes. Y ha sido costosito, sí, pero espero que sea tan útil como costoso. Eso es sobre todo lo que me gustaría.
Oye, España gratis, 500 experiencias. Quiero que tú, autora del libro, confirmes que son 500 experiencias a coste cero.
Sí, la verdad es que yo creo que lo podríamos asegurar, porque es verdad que en el libro también reivindico de alguna manera no solo la gratuidad, que también y sobre todo, sino también otras formas alternativas de pago que en realidad pues convierten el disfrute de esas actividades en algo gratuito. Por ejemplo, pues los bancos del tiempo es un intercambio gratuito de favores a través del cual uno puede conseguir algo que necesita de forma gratuita, pero acá tendrá que hacer otro favor con alguna otra habilidad que tenga para una persona que necesite. Por ejemplo, si a mí se me dan muy bien los documentos oficiales y a otra persona se le da muy bien la peluquería, pues podemos hacer ese intercambio y a las dos partes nos va a salir gratis, aunque las actividades en sí, de forma corriente, no lo sean. O, por ejemplo, el trueque, monedas alternativas que se están utilizando también en muchos lugares, intercambiar tu casa, tu sofá, tu coche, trabajar a cambio de alojamiento. En el fondo, pues el alojamiento en sí también nos está saliendo de forma gratuita. De algún modo, todas las actividades o todos los intercambios, vamos a decir, o transacciones que podríamos englobar bajo la economía colaborativa, aunque en realidad la mayor parte de las propuestas del libro son efectivamente directamente gratuitas, aunque tenemos en cuenta también este otro tipo de opciones.
Esta es la segunda edición, como hemos dicho. La primera la hiciste en el 2013. Uh-huh. Y no sé si del 2013 al 2017 se han incrementado estas propuestas gratuitas.
Bueno, el libro esencialmente es el mismo porque no se trataba de reescribirlo, sino de revisarlo. Como decía antes, que las actividades que se proponían siguieran vigentes. Ha habido que hacer algún cambio, pero he eliminado, que yo recuerdo ahora mismo, he eliminado en la revisión una única actividad, que si no recuerdo mal era el Museo del Bandolero de Ronda, que como fue reformado y demás, pues digamos que con la nueva andadura no había ninguna jornada en la que se pudiera disfrutar de forma gratuita. Creo que esa es la única propuesta que desapareció del libro. En el resto de los casos, lo que se ha hecho a lo mejor es cambiar el día de gratuidad o el horario de gratuidad, en el caso de los museos, pero en general creo que afortunadamente de entonces a esta parte ha habido pocos cambios en ese sentido. Se han mantenido todas las propuestas, diría que todas excepto la que he comentado, de forma gratuita, aunque haya podido haber algún cambio desde el punto de vista práctico, ¿no? O logístico.
Encontramos, como hemos dicho, lo encontramos dividido el libro por zonas geográficas. Uh-huh. Y luego también encontramos épocas del año muy diferentes, es decir, probablemente en épocas de fiestas mayores encontraremos más actividades, pero también nos podemos encontrarlas, pues no sé, en Navidad o en cualquier otra época del año, es decir, que el calendario está bien distribuido.
Eso es. Hemos hecho dos índices para que sea fácil también la consulta, al margen de que después cada uno pues lo quiera leer en el orden que quiera o como lo necesite en cada momento, pero si es un uso práctico, pues para facilitar ese camino hemos hecho un índice geográfico para que uno busque directamente su provincia o bien aquel lugar que tiene previsto visitar y pueda saber qué cosas de las que planea disfrutar puede hacer de forma gratuita si se organiza. O también por categorías, en función de una serie de categorías que creamos para la ocasión, o incluso de forma mucho más explícita en el sumario, en el índice, pues tenemos ya los temas a los que cada uno pues pueda querer dedicar su tiempo. Si uno es amante de la naturaleza, del arte, le gusta el cine, o como hoy nos ocupa sobre todo pues la literatura, por ejemplo, o bueno, pues quiere disfrutar de propuestas gastronómicas típicas de los lugares y coincide en fecha, por ejemplo, con una fiesta popular o con una fiesta vinculada, por ejemplo, a la agricultura, que las hay muchas, o a la ganadería, o a algún alimento típico del lugar que tiene una jornada de exaltación, por ejemplo, pues si uno pasa por allí en esa jornada, pues lo va a poder disfrutar. O en función de, efectivamente, si estamos disfrutando de las Navidades o es verano y nos vamos a quedar en nuestra ciudad, seguramente podemos disfrutar de muchas más actividades de las que pensamos. Ahí vamos dando pistas un poco pues para esa búsqueda rápida, pero si no, pues ir leyendo un poco el libro poco a poco y ahí pues vamos a ir encontrando, yo creo, que actividades para todos los gustos, todas las edades y, como bien decíais, pues para todos los momentos del año. Yo creo que hay pocas propuestas que estén limitadas a un periodo en particular, excepto, como decíamos, pues Navidades, verano o jornadas de, que pues, tienen toda su día especial. Si uno quiere disfrutar del Día de los Museos, el Día del Libro, como decíamos, pues al final el día es el que es, pero en general yo creo que la mayor parte del libro pues se puede disfrutar en cualquier momento del año.
Muy bien, pues España gratis, la autora que está hoy con nosotros, Edurne Vaz, que se ha preocupado de ir recopilando toda esta información que nos permite pues descubrir más de 500 experiencias diferentes a coste cero, que no está nada mal. Edurne, muchísimas gracias por compartir este día de San Jordi con nosotros y que tengas un buen día y que te regalen muchos libros.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés. Espero que así sea, espero recibirlos y espero regalarlos porque me parece un objeto fantástico.
Muy bien. Un beso muy fuerte. Hasta otra.
Hasta otra.
Adiós.
Hasta cuando queráis. Adiós.
We love London y Dublín, they love Roma y Berlín, a Lisboa o a Bilbao, Amsterdam, Montreux, París, love Ibiza y Tel Aviv, love aquí y love allí, Gran Canaria, di que sí. Te acercamos a más de 130 destinos para que los quieras tanto como nosotros. Vueling, we love places.